notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Humana recull prop de 9 tones de roba usada a l'Ametlla de Mar durant el primer semestre de l'any.
La portada.
Aquesta xifra suposa un augment d'un 14% respecte al mateix període de l'any passat i confirma la tendència a l'alça de la reutilització del residu tèxtil. Actualment la Fundació té 6 contenidors repartits pel municipi. Laia Oltra.
Les donacions de 8.923 quilos de tèxtil usat al municipi representen un augment del 14% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest registre equival a 18.400 peces de roba a les quals Humana dona una nova vida i que són introduïdes de nou al mercat mitjançant la reutilització o el reciclatge. Joan Carles Montes és el responsable de comunicació.
La valoració que podem fer de la nostra activitat a l'Ametlla de Mar és molt positiva. És una tendència generalitzada a tot el territori, tant de les Terres de l'Ebre com també de tot Catalunya, on l'any passat hem augmentat aquesta recollida de roba. Per tant, des d'Humana només podem estar que satisfets i nosaltres atribuïm aquest augment, entre altres factors, a un que considerem que és molt important. I és que creiem que cada cop més hi ha una progressiva consciència dels beneficis ambientals i també socials que implica la recollida selectiva de roba i, per tant, la seva reutilització. Pensem que tota la roba que recollim, des d'Humana som capaços de valoritzar, de donar una segona vida a més del 90%. Ja sigui a través de la reutilització, ja sigui a través del reciclatge.
En aquest sentit, la reutilització de la roba ha evitat l'emissió de 28 tones de diòxid de carboni, en no ser enviades per a incinerar. Recordem que la Fundació Humana té instal·lats 6 contenidors a l'Ametlla de Mar, on els ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se'ls dona una segona vida.
Les pernoctacions a la Costa Daurada han crescut un 2% durant el primer semestre de 2018 respecte al mateix període de l'any passat i han superat per primer cop els 8 milions. En canvi, han davallat un 2% respecte al juny de l'any passat, un mes que va registrar un creixement històric del 10% respecte al 2016.
Durant els primers 6 mesos de l'any han visitat la Costa Daurada gairebé 2,4 milions de persones. Pel que fa als mercats, segons detalla la Federació d'Empresaris i Hostaleria de Tarragona, els que més han augmentat han estat els alemanys, amb un increment del 20% i el britànic amb un 16%. Per contra, el mercat nacional ha minvat un 1,7%. En relació al mes de juny, s'ha registrat una ocupació mitjana del 70%. Per mercats, destaca el creixement del mercat britànic amb un 18% i l'italià amb un 48%. El president de la Federació, Eduard Farriol, estima que la temporada serà bona, però que no s'arribaran a superar els rècords de l'any passat.
Creiem que serà un bon any, tindrem un bon any, però no serà un any rècord. I creiem que no serà un any rècord per diversos motius. El principal és que a dia d'avui tenim competidors que han estat fora de joc durant uns anys i ara tornen a estar i estan treballant en preus molt, molt competitius. Nosaltres amb aquests preus no hi podem treballar perquè els nostres costos són molt, molt diferents que en aquests països. I això farà doncs, que zones que hi havia tant a l'estat espanyol com fora tindrem disponibilitat des de llits. I aquest creixement que portàvem fins ara, evidentment, es veurà mermat, donat que, per exemple, zones com Canàries i Mallorca, que era impossible accedir pel mercat nacional durant aquests últims anys, donat que quan el mercat nacional volia comprar ja estava tot ple, actualment estan en oferta. I això farà que els clients doncs, tinguin accessibilitat amb aquests destins. Nosaltres tenim clar que per competir amb aquesta gent l'únic que podem és competir amb qualitat, no es pot competir en preu. Tenim una destinació que és única, tenim uns atractius com pot ser Port Aventura, oci, cultura, restauració, enoturisme, patrimoni de la humanitat, tenim també parcs naturals i tot això fa que realment siguem un país diferent per fer turisme que anar amb un resort tombat amb una hamaca i no sortir d'allí.
Tortosa ultima els detalls per reviure l'esplendor del segle XVI amb una nova edició de la Festa del Renaixement. L'Ajuntament de Tortosa ha confeccionat un atapeït programa d'actes i espectacles que es podran veure des d'avui dijous i fins diumenge. Enguany, a més, inclou un espectacle que arriba des de Mèxic. Núria Mora, Ràdio Tortosa.
La 23a Festa del Renaixement de Tortosa presenta un programa atapeït amb més d'una setantena d'activitats i espectacles diferents. La música, el teatre, l'ambientació de la vida quotidiana amb campaments i mercat d'època, torneig de cavallers, espectacles d'abanderats, ompliran els carrers i places del nucli històric del 19 al 22 de juliol. Només el dissabte ja hi ha programats més d'un centenar d'actes. Enguany amb companyies de 7 nacionalitats diferents. Destaca, però, la formació musical mexicana Cronos Cantus. Domingo Tomás, regidor de festes, posa de relleu que s'ha donat un pas més en la internacionalització de la Festa del Renaixement.
Cronos Cantus, una formació mexicana que té un doble missatge, si m'ho permeteu. Per un costat, podem traure pit, podem dir que la Festa del Renaixement enguany és més internacional que mai, perquè mantenim el número de nacionalitats participants a la festa, però donem este salt a l'Atlàntic, però a la vegada podríem dir que la Festa del Renaixement també dona un salt i posa un peu ni més ni menys que a Mèxic.
Per primer cop a més, una dona, l'alcaldessa Meritxell Roger, serà procuradora en cap. Enguany el pregó de la Festa del Renaixement el pronunciarà la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.
Això serà aquesta tarda l'inici d'una Festa del Renaixement que comptarà per primera vegada amb un protocol per combatre les agressions sexuals. Basat en el document elaborat per l'Institut Català de les Dones, Tortosa realitzarà accions per evitar qualsevol tipus de violència sexista a través de la implicació de la ciutadania.
Amb el lema "Només un sí és un sí", l'Ajuntament de Tortosa ha elaborat un protocol d'actuació contra agressions sexuals i comportaments sexistes de cara a la Festa del Renaixement que celebra la ciutat aquest cap de setmana. S'ha editat, per exemple, un fulletó informatiu amb indicacions de com actuar si es detecta qualsevol agressió sexual lleu o greu, però també s'han pres mesures per augmentar la vigilància durant els dies de la festa, implicant tot tipus d'agents, no només el policial, sinó des de col·lectius que hi participen fins a famílies. Domingo Tomás és regidor de festes.
També se faran unes directrius per a tots els col·lectius que prenen part de la festa per tal de complementar aquest àmbit d'actuació que hem dit. El primer, el familiar, molt important i necessari. El segon, tota aquella gent que es dedica a l'activitat nocturna i d'oci, podríem dir. I d'altra banda també a tots aquells col·lectius que són molts i que també transversalment ens arriben a molt de públic. Els hi farem també aquesta xerrada, aquesta recomanació, per tal de que entre tots ens puguem ajudar mútuament.
Aquest protocol contra agressions sexuals està previst que s'apliqui també en propers esdeveniments lúdico-festius a la ciutat.
Els esports.
El patinatge Calero continua amb les competicions aquest juliol. El Club Patí l'Ametlla de Mar ha participat en dos trofeus a Reus i Salou en les darreres setmanes amb resultats molt positius, amb pòdiums en plata i bronze. Aquest diumenge tancaran la temporada amb una exhibició al Parc del Bon Repòs.
En la primera de les competicions de juliol, en el trofeu nivell D, celebrat el dia 8 a Reus, no van emportar-se cap podi, tot i els bons resultats. Millor sort hi va haver el passat 14 a Salou, amb el trofeu d'iniciació CB, on van pujar al podi fins a tres patinadores caleres. L'entrenadora del club, Nerea Bartomeu, valora molt satisfactòriament els resultats.
Al nivell C, que van ser l'Erika Pineda, la Laia Llambric i la Hanna Pallarès, van obtenir pòdium les tres patinadores. I al nivell B, que va ser l'Àlex Arbó, també va quedar en un quin lloc de 24 patinadors. La veritat és que són molt bones posicions, sempre es troben en un grup de patinadors molt nombrós i la veritat és que aquest any han rendit molt, han demostrat molt el que saben fer i ja se'ls nota més naturals a pista.
El Club Patí l'Ametlla de Mar farà a l'agost vacances per carregar piles de cara a les competicions de finals d'any. Abans han preparat una demostració a l'aire lliure aquest diumenge a les 8 de la tarda al Parc del Bon Repòs. Bartomeu explica que són les mateixes patinadores qui han escollit els temes per fer les coreografies.
És el primer cop que fem l'exhibició aquesta i la veritat és que l'hem enfocat molt de cara a l'estiu, tant els vestuaris com les músiques són molt estiuenques i també hem fet algunes coreografies tots junts perquè ja que el lloc on patinem no és gaire gran, ens hem tingut que adaptar una mica I després també hem fet alguns grupets amb els patinadors i patinadores i la veritat és que els hi ha fet molta il·lusió perquè la majoria del ball se'ls han muntat ells.
I encara en patinatge tornen les 24 hores Roller Tour al circuit de Calafat. Els cotxes i motos surten de l'asfalt per deixar via lliure els patins aquest cap de setmana. Des de les 4 de dissabte i fins la mateixa hora de l'endemà, centenars de patinadors participaran en la novena edició de la prova de resistència pensada per patinadors i esportistes que busquen reptes personals.
La prova consisteix a córrer al màxim de quilòmetres rodant en un circuit de velocitat durant les hores que duri la prova. La participació pot ser en individual o bé en equips per relleus, tant masculins, femenins o mixt. Les tres modalitats del Roller Tour són les 6 hores de carrera de resistència, les 12 hores de fons o les 24 hores d'ultrafons. La prova de les 24 hores és considerada com una de les proves més dures de totes les carreres d'ultrafons del calendari internacional per les condicions climàtiques, la seva durada i els rècords aconseguits en anteriors edicions. A més, també és la prova més important que es desenvolupa a l'Estat. José Vicente Moreno és organitzador de les 24 hores Roller Tour.
Hay una prueba que es hermana a esta, que es la de que se realiza en Le Mans, en Francia, que utiliza los mismos formatos que nosotros. Entonces, la ventaja que tenemos, comparado con otras disciplinas que son las maratones, es que aquí se unen pues atletas de primera línea con gente normal de calle, de pista recreativa, uh-huh, que se le llama. Hace dura esta prueba y esto son palabras de atletas que han ganado las dos pruebas. Es que Le Mans tiene una subida y luego medio circuito que es bajada, entonces tienen una fórmula de poder recuperar, entre comillas. En cambio Calafat, con el viento, el calor y todo llana, siempre tienen que estar patinando, que ellos le llaman remando, y eso implica que es la prueba que, bueno, no descansan en las 24 horas. Uh-huh. Y ahí están los promedios a nivel de, bueno, pues de kilometraje y el tiempo establecido de los individuos en pista.
La intensitat de la calor durant el dia i la densitat de la nit seran la companyia dels patinadors i patinadores durant les 24 hores que dura la competició.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.